envíanos tu nombre a info@pericosonline.com. Repetimos. Envíala a info@pericosonline.com y los jueves diremos el nombre de los ganadores. Ya lo sabes, si quieres ver al español en un palco VIP, lbapuestas.es te invita. ¡Emoción en juego!
Molt bona tarda. Avui toca junta, ha començat ja fa una bona estona i sembla que ha començat tranquil·leta. De qualsevol manera, fins que acabi del tot el torn de precs i preguntes que ara mateix està succeint, no estarem del tot segurs, però sí que sembla que serà avorrida i tediosa. Ei, com ha de ser. Qui va tenir la trista idea de transformar els clubs en societats anònimes va tenir una idea, la veritat, trista i terrible. Donat que el públic que assisteix a aquestes juntes és un públic futbolero, la majoria del qual no sap com comportar-se en una d'aquestes juntes. I així, si tirem la vista enrere, veiem els grans desastres que s'han produït no només l'any passat, sinó altres anys. Al Fòrum, a Barcelona, Sants, o fins i tot al pavelló de Carre Lleida, on Julio Pardo, llavors el president, va tenir que sortir escortat per la policia. Però bé, avui, de moment, calma xitxa, avorriment i tedi. Insistim, com ha de ser. Que duri. Comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comença el nostre programa Pericos Online a Ràdio Estel per tot Catalunya i el món mundial via internet. I el nostre equip presenta avui les següents alineacions. Laura Bertran, aquí a l'estudi, com estem?
Hola, molt bé.
Perfecte. A l'Ignacio Miguelet, que el tenim a la Junta, li hem donat també doncs, un bot d'unes tirites i una macromina per si és necessari. De moment es veu que no. Molt bé, també ens acompanyarà a l'estudi l'amic La Torre, que ens ajudarà a parlar una mica de tot el que passa i el que va passant aquí a la Junta. Tenim el Mario Ramírez, com sempre, darrere el taulell. I avui, doncs, això... anem de pet a aquesta junta a veure si realment, doncs, com a mínim donem una imatge, perquè arreglar les coses és complicat que les arreglem, almenys avui, però donem una imatge com cal. Som-hi, comencem!
Els titulars, l'Espanyol en 5 minuts.
Com diem, s'està disputant ara mateix la junta a Cornellà, la Fira de Cornellà, una junta que té aquestes dades per començar.
Sí, la Junta ha començat amb un quòrum del 72% amb 372 assistents. Recordem que l'any passat van ser de 1.300 representants, 1.297 accionistes i amb un total de 294.304 accions, el que correspon a un 72,37% del capital social. Recordem que les accions del club són de 406.641 o, el que és el mateix, 24.443 milions d'euros.
Molt bé, ara mateix estava parlant en Roman Square i estava repartint bastant d'estopa. Anem a veure si encara l'enganxem.
Passió per l'Espanyol. Ja vam dir que podria convertir-se en la passió segons Sant Mateu. Increment de socis, de patrocinadors, de punts de venda dels nostres productes, museu, naming rights, hotel i oficines, això van dir que no era un projecte, que era una prioritat, comercialització dels locals de l'estadi...
Estem escoltant a Roman Square, que ha passat una mica de factura abans. Ara explicaré una miqueta el que ha dit abans. Ha dit justament que era un dels consells més fluixos de la història, que el consell actual no té més pla que fugir cap endavant i que l'última apagui la llum, que l'empleat més ben retribuït, que es refereix a Joan Collet, no a la seva condició de president, sinó a la de conseller delegat, ha de demostrar unes aptituds que de moment no ha demostrat i que com és possible que permetés el poc rigor justament dels números que ha presentat Morlanes. Anem a parlar una miqueta també justament d'això, no? Perquè primer la Junta començava doncs, amb la presentació de Collet, del president, òbviament, que ha fet una introducció d'àmbit general, sense més, i finalment hem anat al moll de l'os de la Junta, on hi ha, el senyor Morlanes ha fet un llarg discurs explicant el que els comptes i bàsicament dient que la negociació del contracte televisiu i les vendes han pogut evitar el dèficit i en el pressupost i s'ha aconseguit un petit superàvit. Morlanes també ha parlat del pla implementat, pla de xoc, ha dit ell, implementat tot just fa un any basat en la reducció de despeses principalment de la primera plantilla i en la renegociació del deute amb Hisenda i en alguns acomiadaments que diu que han estat dolorosos, no pas per ell, clar, per uns altres. Bé, ha parlat també del préstec que van avalar els primers accionistes, que sempre diu són quan es necessita, i també que des de l'1 de gener de 2013 qui més ha rebut diners per part de l'Espanyol ha estat Hisenda, a la qual hem pagat 17 milions d'euros. Va, ha dit pagat, clar, la veritat és que alguns ens el van treure justament per no que pagaven. Recordem que ens van tancar l'aixeta dels pagaments de les televisions. També ha dit que la situació es pot dir que és crítica, però que està sota control i ha parlat justament del seu pla una mica polèmic, que és el que li estava retraient ara, en aquest moment, en directe al Roman Square, que justament es basa en que ell creu que es podrà reestructurar el deute en els propers 5 anys i que, justament comptant amb un increment d'ingressos per un nou contracte televisiu que al moment no tenim, i també amb la venda del naming right, que tampoc tenim, doncs a partir d'aquí, a partir de la 13-14 fins a la 15-16, s'anirà reduint el dèficit entre 50 i 60 milions, i és possible que a la 15-16, és possible, si es compleix el que diu Morlanes, ja us dic jo que ben difícil serà, que no calgui vendre per equilibrar comptes. No calgui vendre jugadors, és a dir, no calgui vendre jugadors que s'hauran de vendre igualment, però seria quan a l'Espanyol li interessessin. També ha parlat de la caiguda dels abonaments, que han suposat 1,6 milions d'euros menys, i diu que el camí a seguir és la contenció dels abonaments. També després, justament, s'ha parlat dels altres punts de l'ordre del dia. Que quins són exactament, després de la intervenció de Morlanes?
Doncs després de la intervenció de Morlanes s'ha passat el torn de precs i preguntes.
I els altres punts?
El quart punt consisteix a mutar els comptes, la reelecció i nomenament d'auditors de comptes i també el nomenament de Francesc Ciprés com a conseller.
Aquí, atenció, us avanço una cosa, hi haurà sorpreses. Hi haurà sorpreses perquè ja us dic ara que no tots els membres del Consell, i això, tranquils que no ens ho acabarem avui, que tindrà, la cosa anirà llarga, no tots els membres del Consell votaran a favor de que entri un nou conseller. Una cosa una mica inaudita. Per què? Doncs perquè hi ha consellers actuals que no veuen gens clar que el senyor Ciprés entri i se li doni tot el poder econòmic. I després vindria ja doncs, un punt bàsicament de paperassa, que és l'elevació sí. públic dels acords. No?
Exacte, l'autorització del Consell d'Administració per l'execució, el desenvolupament i els acords que s'han estat prenent en aquesta Junta.
Molt bé, parlaves ara del que ha estat el torn d'intervencions. Ha intervingut Joan Calero en primer lloc, després Arnau Baquer, l'excandidat també de la passada Junta, que s'ha mostrat molt conciliador i ha agraït el bon ambient de la Junta. Recordem que la Junta està sent una bassa d'oli, com ha de ser, com ha de ser. Després han intervingut dos accionistes minoritaris com són el Lluís Font, el president de la penya de Pericos de Vilassar, i el Sergio González, i posteriorment una intervenció molt esperada, que és la de Sergio Olivero, líder de Genètica Perica, que ha dit d'entrada que no es considera oposició, sinó alternativa, que tenen el seu propi programa del qual aniran informant, que són conscients de que el camí per arribar al que ells volen, que és manar o tenir com si diguessin la majoria accionarial, és llarg i difícil, que estan fent esforç per aconseguir-ho, per comprar accions, per ser aquesta alternativa de govern que volen ser, i que de moment diu que tenen un 20%, que aspiren a arribar al 30%, que sumat al suport popular que ha recordat que van tenir la passada Junta, podria donar-los la majoria. En fi, aquesta seria doncs, una mica el que ha passat fins ara. Ja, disculpeu, també ha parlat en Xavier Pujol, justament. També doncs, el senyor Olivero, igual que el senyor Baquer, doncs, ha demanat això, no? Que no es divideixi el club i que seran crítics quan convingui i quan també si hi ha alguna cosa que els agradi del Consell ho diran. Xavier Pujol ha intervingut també per dir que la situació és molt pitjor, d'acord amb l'auditor del que ha dit el club, que es deu a una gestió deficient de fa molts anys i que ha fet una pregunta: poden garantir vostès que no es vendrà cap jugador al mercat d'hivern? També ha fet l'esment que el pitjor, justament amb el millor contracte de televisió de la història, hem hagut igualment de vendre jugadors. I fins aquí hem arribat, doncs, als que us explicàvem abans, la intervenció de Roman Square. Ara per ara està parlant també en Ferran Marín. Recordem que en aquesta, que el van tenir justament aquí, el president dels petits i mitjans accionistes. Anem a escoltar-lo. Recordem que en aquesta junta no hi ha atrils, o sigui, la gent parla des del públic, que és una cosa una mica estranya i jo diria també que incòmoda. Escoltem una mica a veure què diu el Ferran Marín.
El patrimoni net, que és la diferència entre el que es té i el que es deu,
parla dels
veuran que és de 12,5 milions, mentre que el capital social escripturat, o sigui, els diners obtinguts per la venda de les accions de l'Espanyol en el moment en què es van emetre, és de 24,4 milions. Segons l'article 363 de la Llei de Societats de Capital, una de les causes de dissolució de les societats de capital és que el patrimoni net quedi per sota del 50% del capital social. Amb l'actual redacció dels comptes, aquesta relació seria del 51%.
Està dient, doncs, justament, que i el que va dir l'altre dia, que l'Espanyol, tal com té els seus comptes, estaria en causa de dissolució. Bé, ara trucarem doncs, a l'amic Miguelet perquè ens expliqui una mica com està sent l'ambient de la Junta. Podem deixar-la de fons, si vols, Mario. Si escoltem alguna cosa interessant, doncs anem intervenint. Però, d'altra manera, tinc aquí a l'amic Carlos Latorre, que ha vingut a ajudar-nos avui una mica doncs, a valorar una mica el que està passant de moment. Carlos, el que podríem dir de moment és que ens hem de felicitar que l'ambient és prou bo.
Sí, bueno, com era previsible, eh? És que no té res a veure amb l'ambient que respirava l'any passat, ni molt menys.
Però clar, tampoc han canviat tant les coses, no?
Sí, però aquella situació...
Sobretot esportivament sí, no?
Esportivament no, i socialment també. Havíem de tenir en compte que acabava de dimitir Condal, que hi havia dos aspirants seriosos, per el que semblava, a part de totes les accions que tinguessin al darrere seu, i hi havia un ambient força enrarit. Bueno, ara igual la gent criticarà que massa tranquil·la aquesta junta.
Sí, sembla que ens agrada una mica el mambo, clar. La gent diu, no, és que ara, clar, això és un rotllo. Escolti, millor que sigui un rotllo, eh?
Sí, és que...
Ja es tracta d'això perquè les juntes són el que són i no han de ser una altra cosa perquè l'altre doncs, és més proper doncs, a les batusses a vegades que a les juntes. Ha acabat la seva intervenció Ferran Marín, que ha estat aplaudit, i ara doncs, hi ha un altre accionista. Bé, el que farem ara és trucar a l'Ignacio Miguelez, a veure que ens traslladi una miqueta doncs, com veu l'ambient, com està sent l'ambient allà, ell està in situ. Ignacio, estàs per ahí o què?
Sí, aquí estoy.
Hola, Ignacio, molt bé.
Escuchándos a vosotros y a los accionistas que están ahora en el turno de preguntas.
Exacto, tú con una oreja en cada lado, ¿eh? O sea, tú con una oreja vas escuchando y igual también escuchas a mí, si quieres. Sobretot, claro. Important, explica'ns una mica el clima que has vist per aquí. A mi m'ha enviat una foto també un company, una cosa graciosa, no sé si l'has vist tu, l'Oriol Rossell, que després si el pots buscar per aquí el trobes i li preguntes, una cosa curiosa, i és el Max Mix aquest que s'ha produït a l'entrada de la Junta entre els accionistes de l'Espanyol que anaven a veure i... doncs els assistents al saló eròtic que estaven per fora, no sé si tu has vist, i hi havia algun...
Sí, és bastante gracioso.
Sí.
Porque yo de hecho he aparcado y bueno, me he encontrado quizás más gente yendo al salón erótico que a la junta del Espanyol. Bueno.
Y tú no sabías para dónde tirar, Miguel.
Sí, estaba un poco perdido. Estabas de hecho, ayudando. Casi me meten al otro lado, pero bueno.
Molt bé. Però de tota manera, bé, no sé si això creus tu, Miguel, que ha tingut una mica que veure l'ànim de la gent de l'Espanyol, que com a mínim ha vingut una mica més tranquil·let que l'any passat, no?
No sé si esto ha sido lo que ha tenido que ver, pero desde luego que el ambiente es bastante tranquilo. Como habéis podido ver, todas las intervenciones han sido aplaudidas. Aunque sean más extravagantes o menos, no ha habido ningún tipo de abucheo y la verdad que la gente está bastante tranquila.
Perfecte.
Quizás tenga que ver, que este es el salón erótico, no lo sé.
Molt bé. Alguna cosa més que ens puguis resaltar de l'ambient que es viu a la Junta? Hem vist, ara hem escoltat a Ramon Escuero una miqueta, que ha sigut una mica el més crític, no? Ha repartit a diestro y siniestro, no?
Sí, por eso te decía, pero aún sí, ha sido recibido con aplausos. Y lo que sí que te iba a decir que tengo por aquí a mi lado a Iván Molero,
sí.
Compañero del diario AS, que dice que está diciendo que quiere hablar con vosotros y que os quiere contar como de todo. O sea, que os lo paso, si os parece.
Molt bé. Iván.
Venga. Hola, ¿qué
Iván,
tal?
Com estàs? Com estàs veient això?
Bueno, amb tota la normalitat que no va haver-hi fa un any aquí al costat. Aquí al costat, que són, com dèieu ara, s'està celebrant el saló eròtic.
El saló eròtic, sí, sí. No, estàvem fent especulacions si això havia fet que la gent vingués una mica més menys excitada, però o al revés hauria de ser, no sé. En qualsevol cas...
Bueno, depèn de si han passat abans o han d'anar després.
El que hem de celebrar, exacte, el que hem de celebrar de tota manera és que la cosa transcorregi per normalitat i que els aplaudiments, fins i tot, doncs s'han repartit generalitzadament i no s'ha escoltat ni cap xiulada ni cap insult, no?
Exacte, exacte. Primer l'exposició del president, de Morlanes, i ara fa uns moments amb els parlaments dels membres de Genética Perica, que han estat Sergio Olivero, Xavier Pujol i Román Escuer, sobretot Escuer, que ha exercit com a portaveu més del grup de Genética Perica i li ha fet unes quantes preguntes, diríem que compromeses a Joan Collet, que ara podem en breu respondre.
Els pots resumir? Perquè nosaltres justament començàvem el programa al moment que estava el torn de paraula d'Escuer i sabem que volia fer-li aquestes preguntes, però quines han estat aquestes preguntes de Román Escuer?
Doncs, a veure, ha fet una gairebé una dotzena de preguntes, però jo destacaria potser com entre les més interessants, ha parlat de l'objectiu i del fruit que ha tret els seus viatges a Líbia, a Indonèsia, a Brasil, i després una pregunta que trobo bastant interessant, a veure com què respon, és per què li ha preguntat en quina junta d'accionistes es va anomenar
a López Marcote.
Sí,
efectivament. No, és que això és una cosa bastant forta, perquè finalment López Marcote no va ser anomenat a l'anterior junta d'accionista i doncs va aparèixer com a conseller sense que ningú sabés ben bé d'on sortia el senyor López Marcote.
Curiós. Això mateix, sí. Va entrar, diria que 2 o 3 dies després de la junta d'accionistes, amb la figura aquesta que es diu per cooptació.
Sí, però...
Però, clar, per cooptació s'ha de reafirmar en alguna junta, que és el que està passant ara amb Francesc Xiprés.
Haurien d'haver, en aquesta junta s'hauria d'haver afirmat per cooptació, doncs, el senyor López Marcote i amb el senyor Xiprés. Efectivament, moltes gràcies. Escolta, una cosa, ja li he donat, de tota manera, si la cosa s'enrareix, li he donat provisions de tirites i mercromina al Miguelez i també, doncs, si us avorriu, també doncs, que et deixi la Nintendo, eh? I que pugueu...
Bueno, la cosa va ràpida, igual podem acabar aquí al costat, no sé, jo Miguelez el veig amb ganes.
Ivan, una coseta.
És el Carles Latorre, que et vol preguntar una cosa.
Què t'ha semblat la intervenció de l'Olivero?
Doncs molt breu i molt calmada. Podríem dir Jekyll i Hyde, sí. Perquè res a veure amb el de l'any passat. Ell és conscient que va ser una excitació també pròpia del moment de disbauxa que es vivia, i avui ha sigut molt tranquil i molt breu, diria que un parell de minuts ha durat la seva intervenció.
Sí, curiosament...
I molt conciliadora, sobretot, perquè ha dit que no són oposició, sinó una alternativa de futur.
Curiosament, ell s'ha encarregat de donar una mica la vaselina i després han vingut en Xavier Pujol parlant de números i el Roman Square ja directament amb la metralladora, doncs a donar-li cera al Consell, no?
Això mateix, influenciats, com tu deies abans, per això que tenim aquí al costat. Sí. Vaselina, tal, si és que tot concorda.
Tot lliga, amic. Molt bé, doncs una abraçada forta i et passes al Miguelez, que li donem quatre instruccions.
Sí, home, sí. I tant.
Moltes gràcies.
Hola.
Ignacio, no et despistis. No et despistis, Ignacio, que tu te despistes enseguida i ja te vas per l'altre lado. Escolta, no et moguis perquè segurament et tornarem a trucar a primera per si passa qualsevol cosa, ens ho fas saber. Segona, doncs perquè et farem que ens expliquis més tard què va passat avui a Sant Adrià. D'acord?
Perfecto, pues estoy preparado.
Perfecte. Molt bé, vinga, doncs nosaltres seguim parlant i mentre parlen hi ha el prec de torns i preguntes, millor dit, torn de prens i productes, però ja, allò que parla la gent, mira, ho he dit al revés, prec de torns i preguntes, és molt gran això que he dit, torn de precs i preguntes, ara sí, doncs mentre parlen els accionistes i es dirigeixen al Consell, doncs nosaltres farem una mica de parlar de tot plegat, del que ha passat el dia d'avui, que també hi ha hagut notícies algunes de més de bastant curioses, i finalment el que farem també és quan el Consell i el president en aquest cas respongui, si encara estem a temps, escoltarem algunes de les respostes i les valorarem aquí mateix, si us sembla. Vinga, anem a parlar del que ha deixat avui el dia, i és que avui el dia ens hem despertat amb una notícia ben sorprenent, que és de caire polític, però que té un abast, jo diria, clarament espanyolista. I és que, després de tot l'afer Líbia, resulta que un grup armat, al principi es pensava que era un grup armat, ha segrestat el primer ministre de Líbia, Ali Zaidan.
Sí, però sembla ser que Zaidan ja està a la seva oficina poc després de ser alliberat per un antic grup rebel que l'havia segrestat aquest matí. Però no m'explica els fets. El primer ministre del país ha estat segrestat aquest dijous per un grup d'homes armats en un hotel a Trípoli, segons han confirmat fonts del mateix govern. Una antiga milícia, ara integrada en el Ministeri d'Interior, ha reivindicat l'assalt. Es tracta del grup conegut com a Cambra d'Operacions de la Revolució Líbia.
Mare meva, el que ens entarem en un programa de l'Espanyol.
És curiós, si més no.
Sí.
En un comunicat penjat a Facebook, el grup assegura haver detingut a Zaidan.
Això m'encanta, aquesta és una dada molt maca.
Per ordre del jutge.
Que algú pengi, o sigui, que un grup terrorista, o sigui, ETA, per exemple, ara té Facebook, per exemple, o Al-Qaeda, bueno, tenen Facebook aquesta gent, va, és curiós. Segueix. I tenen Twitter?
M'ho està plantejant el mateix, en Facebook, Twitter. Un portaveu d'aquesta milícia, en declaracions a Reuters, ha relacionat el segrest amb l'operació en el qual militars nord-americans van detenir a Líbia el presumpte dirigent d'Al-Qaeda Abu Anas al-Libi. Amb aquesta notícia, que sembla que s'ha acabat una mica el debat de si la situació a Líbia, on l'Espanyol tenia previst jugar aquests dies aprofitant l'aturada en la competició pels compromisos internacionals, era o no segura.
No, està clar, el debat s'ha acabat. O sigui, ara sí que ja... Estàvem que si els jugadors no volien, que si al final... No, escolti, ara sí que ha quedat clar. Una altra cosa és el que pensin els jugadors, que potser al final han estat els que han tingut millor criteri i al final doncs ens l'hem d'envainar. Això és així. Molt bé, Javier Tebas, que va respondre ahir les queixes de Collet i la seva amenaça de vaga. Què va dir?
El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, va tornar a referir-se a les recents declaracions de Joan Collet, on aquest deixava oberta la possibilitat d'una vaga patronal si no millorava el tema del repartiment dels drets televisius. El president de la patronal, que era entrevistat a nit a la COPE, responia a les amenaces, dient que Collet sap que estan treballant per la reducció de les quantitats, que ja hi ha hagut una reducció important i que segueixen treballant en aquesta línia. I va afegir que el que potser passa és que no està passant el que ell vol. Qüestionat per quan es veuran aquests resultats resultats positius d'aquest full de ruta, que hauria de reduir les diferències del que perceben els clubs espanyols, apuntava que l'any 2009 la diferència entre el primer i l'últim era de 1 a 13 i que ara és de 1 a 6,5.
I encara hem d'estar contents, perquè el Tebas és que és tan bona persona. Si no, la Torre, és que jo no sé per què ens queixem. Si, primera, a veure, el tema dels horaris, escolta, ara no t'enfadaràs perquè et fossi a les 10 de la nit, et és igual. I després, home, és... no diguis que els 27 milions que ens donen comparats amb els 150 que li donen a Madrid i Barça, escolta, què hem de dir encara?
És tot plegat, és força complicat i no es veu cap solució. Ni a curt termini, ni a llarg termini.
Però saps per què no es veu una solució? Perquè només pot haver-hi una solució quan hi ha un
problema. D'acord, no?
Quan hi ha un problema. Quan hi ha un problema. I com no hi ha un problema perquè no perceben que hi hagi un problema,
sí.
El problema és que la gran part del futbol espanyol, capitanejada per aquest home Tebas, que per cert és un tipus que té molta jeta perquè encara és l'advocat que està gestionant el concurs del Deport, entre altres coses. A mi m'agradaria saber com és possible que una persona sigui juez y parte perquè estigui a la Lliga de Futbol Professional i també sigui l'advocat d'un equip. Però bé, són aquelles coses que no s'entenen mai. I també recordem que va fer el mateix més o menys amb el famós tema de quan estava capitanejant l'Alavés, no sabem exactament amb quin càrrec i altres coses estranyes que va fer.
I que els clubs es posin d'acord és molt difícil.
És
va haver una intentona la temporada passada, també capitanejada pel Roig del Villarreal, per del Nido del Sevilla, i això va quedar absolutament en res.
Molt bé, doncs anem a per una notícia més lleugera, però d'aquelles que fa més gràcia, inclús. La tercera equipació, atenció, tan criticada quan va sortir, és la revelació de la temporada.
Així ho ha publicat Babel. Les dades són corresponents al percentatge de venda de les samarretes d'aquesta temporada, que serveixen per confirmar la gran rebuda que han tingut entre els pericos aquesta tercera samarreta, la de color llima i turquesa. Si aquesta ja va ser la més venuda durant les primeres setmanes d'estiu, ara segueix aguantant el tipus i s'emporta el 35% de les vendes, molt per sobre de la segona, la negra, que s'ha de conformar amb un 15%, i significativament a prop de la primera, la dels tradicionals colors blancs i blaus, que representa la meitat de les vendes totals. Pel que fa als dorsals més demanats pels compradors, el 21 de Dani Jarque segueix sent el més sol·licitat. De l'actual primer equip hi ha la de Sergio García, que és el jugador que més ven, seguit d'un grup on les xifres estan bastant igualades, entre Javi López, Kiko Casillas, Tuani, David López i Víctor Sánchez.
Molt gran, no?, que Javi López estigui entre les més igualades.
Sí, molt bé.
Sorprenent. Javi o inclús el propi David, no? Un tema... A veure, aquesta samarreta, m'estaves preguntant ara tu així, off the record,
sí,
off the micro, si havíem jugat...
Si havíem arribat a jugar amb
sí,
aquesta samarreta.
Sí, hem jugat un amistós a Montpellier, no, sí. A Montpellier no.
A pretemporada.
A Perpinyà contra el Montpellier, sí. Amb aquesta samarreta, però a mi m'agradaria que la utilitzessin més, donat que la trobo molt més atractiva que la negra, que és sí. Com un pijama, per sí. Mi, i en principi doncs estaria bé que veure quina és la propera vegada, o la vegada que tenim l'opció, de veure aquesta samarreta en acció. Estaria bé. Una notícia, una dada curiosa, Made in Pericos Online, i és que Thiaví, fixa't quines coses, té la millor mitjana golejadora de la Lliga darrere Messi i Diego Costa. Cuidadín, que tenemos al tercer artillero.
Això són paraules
mayores.
Sí, terrible. No, és conya,
porta tres golets, no?
És conya, però és així. Però és així.
Thiaví, aquest any de la seva tornada al club després d'un any cedit a Les Palmes, ha marcat ja 3 gols, fet que té un gran mèrit, donat que ha actuat només com a revulsiu després de veure començar els partits des de la banqueta. El primer va ser en el debut de Lliga a Balaïdos, va donar el definitiu 2-2. En la segona jornada va fer l'últim gol en el 3-1 davant el València i va tornar a veure porta dissabte passat fent l'1-1 provisional al Martínez Valero. El bon moment de Thiaví, que aquest estiu va renovar fins al 2017, no ha passat desapercebut a altres clubs. De fet, diversos clubs francesos l'estan seguint en directe aquesta temporada, i també anglesos. Recordem que la seva clàusula de rescisió és de només 10 milions d'euros.
Bueno, només, escolti'm, jo ara mateix... Tu no deixaries que marxés Thiaví per 10 milions d'euros,
sí,
tal com
sí,
estan
sí.
Les coses? I després d'escoltar l'apocalipsis sí. Que acabem escoltant numèric...
Per 9 i mig, també, eh?
I per 9 i mig, sí. I quasi que el portàvem tu i jo. Agafem sí. La furgoneta...
Diuen que és car per lo poc que es cotitza el gol, no?, en el mercat futbolístic internacional.
Bueno, doncs mira, escolti, ja tenim... Mira, potser mercat d'hivern, ara justament, si li responen la pregunta al Xavier Pujol...
No crec que li respongui.
No li respondran.
Si al mercat d'hivern...
Si al mercat d'hivern vendrem o no.
Vendrem o no.
Quan estic veient una cara bastant eloqüent de Morlanes amb una cara terrible d'amargat i el president Collet, que també li agradaria segurament estar en una altra banda. Bé, seguim fins aquí els titulars. Oferts, com sempre, gràcies a Carretilles Terre.
Carretilles Terre. Carretilles TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretilles TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretilles TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillestr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretilles TR, podem amb tot.
DB Schenker Spineteer, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spineteer, una marca de confiança.
Què pensa el poble perico?
Doncs anem a veure què pensa el poble perico, però ara està parlant el pare d'Amaso, eh? I com, a veure, som una emissora doncs, cristiana, hem d'escoltar-lo, no? No per això, sinó perquè fa gràcia. Anem a escoltar-lo una mica.
Pidiéndole que tuviera presentes en sus oraciones las necesidades espirituales, humanas y deportivas de nuestro club.
Fixa't.
És ben bé un sermó, això, eh?
Pude acudir a
el sermó de la muntanya de Montjuïc.
Era yo os aseguro que en esos momentos llevaba conmigo a la gran familia españolista. Pasados unos días, recibía una carta de la Santa Sede en la que su santidad corresponde agradecido a este noble gesto con un ferviente recuerdo en la oración e impartía la bendición apostólica.
Però el que no hem sentit, si eres Ratzinger i, o bé ja és el papa francès.
No és el papa francès, ja. Home, estem venits per papa francès.
Absolutament. Ei, és gran notícia, eh? A més que segur que mola aquí doncs, a l'emissora que estem que donar-la, perquè és així. Resulta que el papa ens va venir. Home, doncs això ja està bé. Ara entenc moltes coses de la salvació de l'any passat. Sí. De tota manera, segurament que el papa té alguna cosa millor a fer i nosaltres també. Anem a parlar de què pensa el poble perico mentre deixem d'escoltar el pare d'Amaso. Després, quan ens imparteixi la benedicció Urbi et Orbi, potser tornem. Seguim.
Doncs comencem amb un dels comentaris més graciosos, que és Efin RCDE. Diu, no me extraña que salga que los del Español somos los más infieles. Nos ponen al lado de la Junta General de Accionistas el Festival Porno, si es que nos lo ponen a huevo.
Sí, realment ha sigut una coincidència bastant curiosa.
Sí, dona molt joc, el festival aquest.
Seguim.
Dani Morillas, diu, parece que Morlanes ha dicho en 2 años que no necesitaremos vender. Espera que nos lo creamos como si fuese la primera vez que nos engaña. Continuem amb Xavier Tomàs, que diu, després d'escoltar els darrers tons de paraula, crec que han fet més mal que la Junta de l'any passat.
Jo és que crec que la gent li va a la marxa, eh? Tots queixant-se de l'any passat, i jo crec que al final la gent li va agradar molt més, doncs, el tema. Mira el que diu també en Dani Monti, diu, ui, el senyor d'Amaso nos van a dar una regañina per aquesta infidelitat. Al final és que aquestes portem 2 dies que han sortit unes notícies molt curioses. Seguim.
Diu José María Piera, 300 accionistas presentes en la Junta, 1.000 representados, por lo tanto, 8.000 que ni están ni participan delegando su voto.
És una gran acotació, i perquè realment és molt fort que passi això.
Bueno, entre altres coses, jo no he rebut la carta. Jo crec que està vetat. M'imagino,
m'imagino,
o degut a l'última també que jo vaig assistir, a la de l'any passat.
Vas quedar retratat o què?
Sí, crec que vaig quedar una miqueta retratat, eh? I no m'han enviat la carta.
Bueno, ja han fet bé perquè no la tornis a liar. Per això et tenim aquí, nosaltres, a apartar-te de todo mal. Segueix.
Ducacam 86 diu...
Ducadam.
Ah, Ducadam 86.
Un porter estimat per l'afició de l'Espanyol.
És que encara no havien escollit.
No tant parla del Barça.
Morlanes no dice la verdad ni cuando da los buenos días.
Un momento, atención. Què ha dit la Laura? Que no havia nascut quan el Barça va perdre la final de Sevilla? Tu, el 86, no havies nascut?
No.
Quina ràbia. Laura Bertran, mare meva. Seguim.
Em faltaven encara alguns
anys. No
volem
saber-ho. No volem saber-ho.
1900, diu, Olivero primero en plan Mimosín y después sus muchachos dando cera de menos a más.
Sí, això ha passat. Sí. Home, Mimosín tampoc és que seria... La identificació de lo que seria Mimosín i Olivero no l'acabo de veure jo. Però bé, sí que és veritat que després han vingut de Xavi Pujol i Roman Escuera a repartir llenya. Què més?
1900 també diu, muy fan de Square, ha fustigado el Consejo por todos los lados posibles.
No, totes les intervencions de Square sempre són bastant lúcides, crítiques...
Deixa cua,
i molt bé,
Sí,
exacte, i molt ben portades.
Molt bé.
Xavier Tomàs diu, després d'un any en los cuarteles de invierno, l'Olivero s'hagués pogut aprendre de memòria
Atenció,
la seva intervenció.
Anem a escoltar que està parlant Joan Collet i segurament respondrà alguna intervenció.
Si no recordo malament, com deies que l'última... L'últim cap de setmana jugar abans de la Lliga, si no recordo malament, va ser el cap de setmana que vàrem anar a Londres, que varen cobrar per aquest partit i que també teníem que anar, a Líbia. I bueno, et puc dir que amb un parell de consells d'administració aquest tema l'hem tocat. Prenc nota dels exemples que has posat, el tema del Real Madrid i del Futbol Club Barcelona és molt difícil, però no impossible, més que res també per als seus caixers. Això ja no és el que era abans dels anys 80.
Està parlant dels viatges a Líbia.
I de la ciutat de Barcelona. Sí. De portar el Madrid o de portar el Barcelona un equip gran.
L'any passat deies també que havíem portat el Montpellier. Teníem un acord encara l'any passat amb Mediapro, on anàvem el 50% de despeses i ingressos amb tot el tema de la ciutat de Barcelona, i hi havia l'acord que tenien que portar equips de Champions. I recorda que l'any que ve, l'any passat, o la temporada passada, el Montpellier es va classificar per a la Champions. Sí, fa dues temporades també era la Sampdoria.
Sí, però inclús, diu l'any passat, o sigui, aquest any entrava l'acord o no?
Per això va venir el Boca.
No.
Ens ho hem de plantejar, segurament no. Que aquest Consell decidirà doncs, que la ciutat de Barcelona no sigui de pagament.
Ah, mira,
i buscar,
notícia.
Doncs, una data que sigui... que sigui adequada i poguer-ho vestir d'alguna manera. En aquest moment
ja
no puc dir gaire cosa i nosaltres, ja et dic, també estem molt decepcionats doncs, amb el resultat que hem tingut del Ciutat de Barcelona.
Home, no m'estranya perquè l'última entrada al Ciutat de Barcelona va ser terrible.
S'han pres les mesures doncs, perquè no ens puguin venir a robar jugadors. Això és un tema que no depèn massa de nosaltres. S'està intentant fer a nivell nacional. Inclús el president de la Lliga, el Javier Tebas, doncs, va dir que prendria...
De jugadors de categories inferiors.
Sí, però la propera vegada que tinguéssim a Joan Collet aquí, o el tinguéssim als Estudis de Canal Català, qualsevol de les dues opcions, doncs m'agradaria preguntar-li per què va dir que no deixaria entrar els representants d'en Adrià, i jo us asseguro que cada tarda els representants entren i surten quan volen.
Els equips de futbol base, de que intermediaris o representants o així ens puguin estar allà tot el dia o durant els entrenaments. En quant al que m'has preguntat de socis,
m'agradaria que expliqués què s'ha fet.
Sí que estem amb aquests 27.000 i estan comptabilitzats el SOC RCD i que estem doncs, amb un promig d'uns, em sembla que són entre 1.200 socis que tenen aquest tipus, de carnet. I en quant a la vaga que em vas comentar, també ahir ho vaig aclarir-ho, jo en cap moment dic que hem d'anar a la vaga. Ho poso com un exemple. De que això es va fer a Itàlia...
Sí, clar, però quan tu menciones la paraula vaga, és evident que tothom es queda amb la vaga. Si cal, farem una vaga. Home, doncs estàs parlant d'una vaga. No vol dir, ara després ell li vol treure ferro, però és evident que si vostè parla de diverses coses, però fica la paraula vaga pel mig, la gent es queda amb això.
Perquè quan es va parlar fa un any o dos, doncs nosaltres també estaven al capdavant, però això no vol dir que jo estigui dient que hi haurà una vaga, que estem provocant una vaga, perquè entre altres coses, com ha dit algun senyor accionista, de moment som 5 clubs... Sí que és veritat que aquest famós G35 que ha firmat aquest document, n'hi ha molts que a hores d'ara se n'estan arrepentint, això fa 2 anys que es va fer.
Sí, ja ho hem sentit
moltes vegades. Bueno, si ens ho mirem d'una manera més optimista és perquè quan surti aquesta llei doncs, que ens obligui a negociar col·lectivament, jo estic segur doncs, que molts d'aquests s'hi poden, perquè hi ha penalitzacions, però que s'hi poden sortiran d'aquest grup del G35. Vull dir que no es tracta de dir l'Espanyol
ja
proposarà una vaga la setmana
que ve. I ja veurem si aquesta llei, finalment, que anuncia Joan Collet, es redactarà alguna vegada i s'aprovarà.
A més, per fer una vaga ha de ser una cosa massiva, una cosa que vingui la majoria.
Atenció, que correspon a Escuer, a Roman Escuer.
Amb el tema dels viatges, la veritat és que fa pena que parlis tan lleugerament de coses que no saps o que t'han explicat malament.
Collet el contraatac.
O sigui, que em diguis que jo he viatjat a viatges a Líbia, que he anat a Rússia o que he anat a Brasil. Però mira, a Líbia vaig viatjar amb el director de màrqueting, a Brasil vaig viatjar amb el director financer, a Indonèsia amb el director financer, a Brasil també amb el director de màrqueting i a Moscou vaig anar amb el Xavi Fontcoberta perquè era un tema financer. Llavors, el que no permeto és que diguis coses que no les saps i que són mentides. Vale?
Ui, l'he contestat això.
Et diré més.
Aplaudiments aquí, tímids.
D'Indonèsia, l'Espanyol ha tret un rendiment econòmic. De Rússia, l'Espanyol ha tret un tema econòmic.
Un tema es refereix
a
Líbia,
ja
ho dic jo.
També n'ha tret un tema econòmic. Ara, que d'un problema de Líbia, que és un problema polític i que és un problema potser d'inestabilitat, em facis una crítica, això tampoc és just. Perquè nosaltres a Líbia teníem unes bones àrees de negoci, encara esperem tenir-les, que es combina amb el futbol, amb el partit amistós, i es combina amb temes de formació, inclús amb temes de construcció d'estadis.
Com vam dir nosaltres ahir per primera vegada.
I que tampoc és just que ho parlis així tan alegrement, tot aquest tema. En quant prioritats...
Roman Escué ha preguntat alguna cosa que no se sabia, també. És un dubte que estava surant i que fins que no li han preguntat en Collet
no ha sortit.
No ha sortit en cap moment.
I que són el Forlín. Tots dos tenien el vistiplau, tots tres tenien el vistiplau esportiu. L'entrenador, naturalment, que podria dir que potser amb el que comptava més, amb el Forlín i també amb el Guacasso. Amb el Guacasso vam estar fins l'últim moment aguantant. Les primeres ofertes que hi havia per al Guacasso eren de 2,5 milions o de 3. Ens vam negar. Moltes vegades vam estar en 30 o 40 dies negociant i al final vam fer l'operació perquè vam veure que era un cas que el teníem bastant perdut a nivell també esportiu. Tant el Forlín com a l'Amat, com el Guacasso, 24 hores abans de traspassar-los, jo vaig parlar amb l'entrenador i li vaig dir que hi havia. O sigui que tampoc pots sortir aquí a dir coses que no les saps o que te les han explicat malament.
A veure, el no Javier Aguirre va dir que
el Guacasso... Que ell havia dit que no volia que vendessin a Guacasso.
Aquí hi ha una contradicció.
Home, i a més, a veure, ell pot dir lliurement el que vulgui, i si no les han dit és el moment perquè s'aclareixin.
O pot dir que l'oferta era bona i que era d'un interès econòmic elevat i que per això s'ha fet el traspàs. Això la gent ho entén.
Ni un dilluns, però n'hi ha molts equips que sí. I que no sé d'on t'agafes aquestes dades, segurament han sortit publicades, sí, però ja et dic, deus pensar com el Javier Tebas, perquè el Barça i el Madrid potser sí que han guanyat socis, tot i que algun han dit fa poc que han perdut 15.000, però sembla que nosaltres, els únics que perdem socis som nosaltres. De totes maneres, això de perdre socis també t'ho hauria de recordar, perquè jo també recordo unes paraules teves en un programa de la ràdio, en un programa, si no recordo malament, de la COPE, en els moments més alts del nostre número de socis, quan en teníem 35 o 36.000, això també podem tirar de maroteca, i que tu vas fer unes declaracions on deies, menyspreant aquest número, dient, aquests són gent que només s'han apuntat per l'efecte de l'estadi, aquests són gent que probablement no són ni pericos, i aquests són gent que se'ns donaran de baixa, i textualment, i pots, si vols, t'ho demostraré, i textualment vas dir, l'Espanyol som els que som. Això està en una meroteca. O sigui que ara, per molt que tu et presentis com una alternativa, cosa que a mi em sembla que estàs en campanya tots els 4 anys, estic parlant de tu, com dius tu, amb tot el respecte. Però com que estàs en campanya, et diré que no parlis ara de socis, de baixes i tot, quan tu vas ser amb 35 o 36.000, quan vas menysprear a la gent, que jo em vaig sentir sorprès de que una persona digués... Som els que som, segur que es donaran de baixa perquè això s'afecta estadi.
Diu la Tanieta a Twitter, Collet s'ha picat.
No, però està bé que hi hagi, perquè fins ara era massa tranquil aquesta junta.
En quant al tema econòmic...
No, està bé que hi hagi aquest joc.
Clar, i aquest joc...
Tens molta raó. Mira, probablement amb el tema econòmic no estic a l'alçada, i aquí sempre ho han fet, ho ha portat una comissió econòmica, de la qual sempre m'hi he sentit els 3 o 4 anys que fa que estic aquí, perquè jo quan estava al Consell, això que dius tu del danisme, tot això també que estàs parlant, que ja t'assembles amb uns altres que sempre acaben a mismes, totes les diferències que hi ha, jo no estava, he estat a l'àrea esportiva, he estat a l'àrea social, probablement sí. Però mira, tant si és el punt 1, com si és el punt 3, com si és el punt 5, tinc confiança, molta confiança amb el vicepresident econòmic que tinc en aquest moment. Ells, naturalment que jo he participat en totes les reunions i he estat allà, però ells són els que m'han marcat el pressupost, jo l'he complert, però no aquest any, no. El president o el candidat, excandidat i número 1 de la teva llista alternativa de Genètica Perica, també va estar 3 anys, també tenia tota la meva confiança, va tancar pressupostos, em sembla que els vaig complir, em van dir on es tenia que tancar i els vaig complir. I no només tinc la confiança de com es presenten les comptes ara i l'he tingut abans, sinó que tinc confiança en l'auditor, perquè saps què passa? Que aquest auditor ja fa anys que hi és. Fa anys. I vosaltres, tu, quan has estat a l'AMMAE, durant molts anys, mentre heu tingut un representant de l'AMMAE a dintre, cosa que estic molt content i tinc una bona relació amb el Josep Ramió i estic segur que va fer una bona tasca, però mentre aquest senyor representant vostre ha estat a l'AMMAE, hem tingut el mateix auditor i heu aprovat quasi sempre, heu aprovat les comptes. Només les heu començat a no aprovar quan no heu tingut un representant a dintre. I com dius tu, la
però això és
de l'AMAI,
no li pot, no pot dir-li a Escuer que ja no pertany a l'AMAI. Però bé, doncs...
I dir una cosa, el tema López Marcote, l'únic que et puc dir és que ho haig de parlar amb Xavi Fontcobert, amb els serveis jurídics, no sé si hi ha hagut algun error de forma, però no sé
sí,
si voldrà que contesti per escrit o en la candidatura, si ha sigut un tema personal, no sé com està.
Jo, en relació a aquesta qüestió que és més jurídica, em remeto a la fotografia que està incorporada a les comptes anuals que s'admeten a votació, en el que surten tots els membres de la candidatura del mateix moment en què es va acabar la Junta General. Res més.
Sí, i què ha volgut dir?
Doncs que hi havia una fotografia, però en qualsevol cas no... no...
Que no forma part, que no és membre encara del gràcies. Consell.
Doncs que no va ser el seu nom inscrit com a, principalment com a membre del Consell, però finalment doncs que sembla ser que el valor jurídic de Fontcoberta li dona el fet de que hi havia una fotografia. Bé, escolta'm un moment que està parlant Morlanes ara també, que vull escoltar a veure què diu.
També es refereix...
A veure, l'escoltarem, perquè estan parlant també la gent de TV3.
Ja ho escoltem.
En qualsevol cas,
agraeixo moltíssim totes les opinions, les crítiques, a les comptes, les suggerències, la Junta Expansió per debatir, per aportar idees, i en aquest sentit agraeixo a tots els socis que han pres la paraula per parlar de les comptes les seves aportacions. I intentaré no descalificar ningú,
ho intentarà,
evitant semblar-me alguna intervenció que ha escoltat. En primer lloc, vull agrair la intervenció del senyor Arnau Baquer, en el sentit de que ens anima a continuar amb el rigor.
No, no li donarem tant de protagonisme. No m'agrada, no, perquè Morlanes, tant de Morlanes, no és bo.
I després que se sentin ofesos quan es personalitza, que si tu has dit, que jo he dit, perquè jo faig, no és jo faig, és el Consell, és una tasca de tots. I aquí m'imagino jo que quan ha sortit algú a criticar, no ha criticat concretament en Collet,
no,
a la gestió d'en Collet,
però
ha criticat la gestió del
Joan
Consell.
Collet, que estava molt nerviós perquè la veritat se'l veia crispat a la pantalla. El Joan Collet sempre, que és una persona que té un discurs, doncs quan parla normalment i anuncia coses molt neutre, sempre funciona molt bé a la contra. En canvi, quan li toquen el voraviu, doncs Joan Collet salta. I ha saltat perquè l'agressivitat d'Escuer a la seva presentació ha estat forta, i doncs alguna de les contestacions per mi formalment no han estat tan a l'alçada, no tant de contingut sinó de formes, i després cal dir que alguna sí que li ha contestat doncs com mínim de... ha deixat el tema a nivell de resposta doncs, a l'alçada de la pregunta. Sí. Bé, doncs aquesta de manera animadversió doncs, és una mica negativa. Ara estic llegint una cosa curiosa, que és el fill de Joan Collet a Twitter, dient, orgullós i molt. Va, home, va. Home, no sé si seria el més adequat també formalment que el fill de Collet fes aquest tipus de tuit, però clar, també és molt lliure de fer-ho, i suposo que després de la crispació que viure la família sencera doncs l'any passat, suposo que també tenen dret a descomprimir-se una mica, però no caldria. Anem a escoltar publicitat i tornem de seguida.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es. Deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Sant Adrià, avui.
Entrem a parlar el que ha passat avui a Sant Adrià, perquè de passada trucarem al Miguelez i així ens explicarà el que ha passat avui i el que està passant ara. Oi que sí, Ignacio? Estás sí, por ahí, ¿no?
Y seguimos para contaros todo, la actualitat del dia entero,
escolta'm
la mañana
cosa,
i la tarde.
Qui ha rebut més aplaudiments, Collet? O sigui, vull dir, com has vist la sala, les respostes de Collet? La sala l'ha respaldat en ple?
No, la verdad que incluso ha habido momentos que aunque seguía hablando, la gente tenía ganas de aplaudir, o sea que a pesar de haber hablado con esa, entre comillas, soberbia, ¿no?
Sí.
Un poco crecido, he visto a Collet, ¿no? La gente le ha respondido con aplausos y ¿no? Sigue como la tónica de toda la junta, ¿eh?
Dicen que se le ha visto nervioso, Ignacio.
¿Cómo, perdón?
Dicen que se le ha visto nervioso.
Yo
no,
es que nervioso, le he visto bastante convencido de lo que decía, ¿eh?
Vaya. Sí. Bé, doncs és una opció, una impressió, vaja.
Sí,
adelante,
sí,
adelante, sigue.
¿Qué os cuento, lo de la mañana o
por ejemplo, sí, mientras habla Morlanes, que también lo veo bastante crecido, no lo escucho, pero lo veo las imágenes,
sí,
bastante crecido.
Sí, no, de hecho ha dicho que el equipo en vez de ser low cost es high quality.
High quality.
Así que el equipo high quality se ha entrenado esta mañana y se ha entrenado con cuatro jugadores al margen. Dos ya los conocemos, que son Héctor Moreno y Marquioni, que están apurando su estado físico para llegar al partido del Atlético de Madrid. Y por otro lado estaba Javi López, que ha estado junto a estos dos. Como decíamos ayer, tenía molestias en el pubis y esto le ha hecho pues trabajar un poquito al margen y con menos carga que el resto de compañeros. Y el cuarto ha sido Sergio García, que ha estado en el gimnasio. Recordemos también que ayer sufrió o se acabó el entrenamiento con molestias en el isquio de la pierna derecha y pues para seguir con... Para evitar que vaya más estas molestias y que acabe en rotura, se ha entrenado al margen y en el gimnasio.
Muy
Por
bien.
El resto, todo normal. Y ha sido Abraham González, nuestro amigo que ayer ya estuvo en la radio, el que ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa.
¿Y qué ha dicho?
Hablado, bueno, pues como es él, como ya le conocisteis ayer, con mucha calma, ha contado cómo ha asimilado el equipo estas tres últimas derrotas.
Está claro que con tres derrotas seguidas la situación no es buena, pero lo que dices tú, se empezó muy bien, el equipo está en mitad de tabla hacia arriba, tranquilo, y la verdad que yo creo, confío, como todos los compañeros, que esta racha va a acabar rápido y seguiremos tirando hacia arriba.
Muy bien, entonces, ¿alguna cosa más, Migueles? ¿Qué está diciendo Morlanes?
No.
Que no lo estemos escuchando desde aquí.
No, yo por mi parte poco más, mañana entran a las 10:30 de la mañana, en Sadria y posiblemente será el último entrenamiento de la semana porque el fin de semana todo apunta a que tendrán descanso y volverían ya el lunes por la tarde.
Vale. Són ara mateix les 8:19. La Junta ja doncs, ha travessat una miqueta, doncs, diria jo, els 3/4, no? Què calcules? Que cap a les 9:30 s'acabarà la cosa o com?
Bueno, o incluso antes, porque la verdad es que la cosita va bastante rápida. Imagino que sigue hablando Morlanes, en cuanto acabe de hablar... Empezarán las votaciones,
que
significa que está llegando al final de esta junta.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ignacio, i ens veiem demà.
Perfecto, un abrazo.
Vinga, escoltem les falques que ens queden i després ja anirem acabant perquè queden 10 minutets, no res. Oh, que ràpid.
Diari La Grada t'ofereix el llibre Y nos dieron por muertos, de Jorge Larena. La primera novel·la històrica espanyolista que narra l'èxode perico de Sarrià Montjuïc viscut a través dels seus protagonistes. Ja la ven del teu quiosc per només 14,95 euros. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Aquest mes gaudeix de la rebosteria creativa amb Casa Viva. Preus especials en tot el que necessitis per poder fer els dolços típics de la rebosteria americana tan de moda. A més, pots inscriure't als nostres tallers de cuina per conèixer les últimes tendències. Consulta les botigues i horaris a casaviva.com. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu.
¿Quieres ver al español como un auténtico VIP? LBApuestas.es te regala 3 entradas dobles en palcos VIP en el campo del español para este próximo partido. Regístrate en LBApuestas.es, haz tu primera apuesta y envíanos tu nombre de usuario a promociones@LBApuestas.es. Repetimos. Envíanos tu nombre de usuario a promociones@lbapuestas.es y los jueves diremos el nombre de los ganadores. Ya lo sabes, si quieres ver al español en un palco VIP, lbapuestas.es te invita. lbapuestas.es, diversión en juego.
Okay. bé, doncs ens queden 9 minutets de programa. Ha passat ràpid, això, molt ràpid, molt ràpid. Teníem, doncs, clar, hem tingut sort de que ha...
Hem enganxat bones intervencions.
No? Sí. Perquè la contestació de Square, que ha estat interessant per part de Collet, i ara estem veient també a Morlanes, que sembla... Morlanes desencadenado, eh? No sé exactament el que està dient, però la jeta que posa, doncs, és una mica bèstia. Està parlant de números. A veure, escoltem-lo.
El primer any, millorant la situació de l'any anterior. I estem convençuts, senyores i senyors accionistes, que quan vinguem aquí, a final de l'any que ve, quan toqui, haurem executat el pla i la situació serà millor. Sí. I podrem dir que aquesta temporada han venut 3 jugadors, però aquesta temporada no s'ha venut cap jugador que pugui qualificar-se crític a la primera plantilla. I el primer partit de Lliga...
Clar, si considerem que Guacaso, que havia dit Aguirre que volia que es quedés,
temporada,
doncs no
que les últimes
i que Verdú no ha estat un traspàs.
I que Verdú, evidentment, no ha estat... Bueno, encara està esperant la secretaria tècnica els diners per fixar el substitut de Verdú, que va prometre ell.
Que ens ajudeu a superar la situació que tenim. No que estem 4 anys de campanya electoral. Perquè 4 anys de campanya electoral,
dir això,
la situació que tenim, farà patir molt.
És injust que digui això, perquè 4 anys de campanya electoral, ha passat un any i Genètica Perica gairebé no s'ha manifestat. Però clar, el problema és que no li agrada la crítica ni al senyor Morlanes ni al senyor Collet, sobretot al senyor Morlanes.
Perquè, com sabeu, si un futbolista firma per 4 anys i vols prescindir d'ell, li has de pagar gairebé tot el contracte. Si la pregunta es referia a empleats, no hi ha cap contracte blindat al club. Cap contracte blindat. És a dir, que jo conegui,
no,
que jo conegui,
no,
i penso que conec tots els contractes que
hi ha. Si ell mateix li va contracte, no, dos contractes a un empleat del club, dir, és un contracte
si
que li va signar Daniel Sánchez Llibre, pues no, que li han de pagar no una morterada, i això és el blindatge. Blindatge, que no hi ha contracte blindat. El senyor Morlanes, vostè menteix una vegada més. És igual, no escoltem, no cal que escoltem més aquest home, que és igual. Recordem que Morlanes, que ara l'aplaudeix la gent perquè no saben qui és un tipus que era sindicalista, ja només cal veure-la perquè té tota l'estampa d'un sindicalista. Després es va passar al bando de la política, conseller d'Urbanisme, encara no sabem com és accionista de l'Espanyol, donat que mentre va ser conseller regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Cornellà es va fer un paquet accionarial que després va duplicar. Després no sabem com, doncs, va passar a ser conseller delegat del nostre grup, cobrant un dineral que ha contribuït evidentment a fer el forat econòmic, no només amb els dinerals que ell cobrava, sinó amb la permissivitat d'aquells anys de poder llançar els diners, doncs, de la manera més alegre. I després, doncs, ara, doncs, bé, va despedint secretàries per poder equilibrar l'economia del club. Economia que, d'altra banda, doncs, es basa en dues coses. Primera, en que Hisenda ens va agafar els diners de la compta i la resta l'hem pagat, perquè si no, no podien continuar amb un préstec que vam demanar. I després es va tenir que baixar dràsticament a la plantilla, de 22 milions d'euros que cobrava fins a 18 milions d'euros que cobra l'actual. És a dir, doncs clar, home, si haver baixat... Ell després ha fet la valoració de dir que la plantilla no era low cost, sinó high quality. Està molt bé dir estupideses de cara a la galeria, perquè això són estupideses, perquè quan tu no tens diners o ets no és l'últim club, però gairebé en inversió a tota la Lliga Espanyola, vol dir que has fitxat no low cost, és que no has fitxat gairebé res. O sigui, has fitxat directament amb jugadors que t'han vingut gratis, o has fitxat pagant diners testimonials, com el cas del David López, 250.000 euros, que el club no volia pagar, i finalment va ser, doncs, moto propi de la direcció esportiva pagar aquests 250.000 euros. Ara estarem presumint de David López i encara diran que és una gran gestió haver-lo venut, quan resulta que encara no volien comprar, fins a l'últim dia no van pagar 250.000 miserables euros, miserables pel món del futbol, i ja ens agradaria tenir-los en la resta. En fi, doncs això, que per aquí jo crec que ens queden 5 minutets de programa. Aquí s'acaba una junta per nosaltres, pel que fa a nosaltres, per la gent. La junta continuarà, s'estan votant ara mateix amb alçada els punts de l'ordre del dia. No tindrà cap problema el Consell actual per aprovar, doncs, la junta. Ja sabem que la diferència accionarial que hi ha entre uns i altres no ens impedeix que hi hagi aquesta alternativa, però l'important per mi, la notícia, és el que avui considerem moment estrella del dia, no, Laura?
Sí.
Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia.
Doncs sí, perquè moment d'estrella del dia hem decidit aquí unànimament que ha estat
la calma, no, i aquesta tranquil·litat amb la que s'està fent, portant a terme aquesta junta, sobretot tenint en compte l'any passat, no?
I també un moment estigui al dia ara que els jubilats acaben, algun d'ells, d'aixecar per anar al lavabo, que algun d'ells la pròstata ja li està fent una mica el mal. Veiem com ara justament s'interrompeix. Perfecte, ens ha anat perfecte aquesta junta d'accionistes que s'interrompi ara mateix, donat que després es procedirà a entrar i a conèixer el resultat de les votacions que s'han efectuat.
Jo, a part de la pau d'aquesta junta, com a moment del dia, jo afegiria també la brevetat, que és una junta que acabarà amb un horari doncs, bueno, més aviat normal, no?
Sí, plausible.
Són aquelles juntes de les unes de matins...
Molt poca gent ha parlat, molt poca gent ha intervingut, els torns de paraula han estat molt pocs. Finalment, doncs ara, com diem, es procedirà a fer el recompte d'accions finals, sí. Es donarà la dada final de quòrum d'accions representades, que no diferirà gaire de la que ja hem donat abans, perquè recordem que hi ha molt poca gent, com si diguéssim, present, que evidentment tampoc inclinaran en cap cas la balança, les coses estan absolutament repartides ja. En fi, doncs el que diem, ara tothom veiem a la imatge que ens ha ofert Esports 3, això sí, via web, perquè no, avui no s'ha retransmès amb bon criteri pel que pogués passar.
Perquè doncs, ja es preveia que no hi hauria...
No hi hauria l'alegria de l'any passat, però via web sí que agraïm doncs, a Televisió de Catalunya doncs, que com a mínim ens ha permès connectar amb ells i seguir a molta gent per via web aquesta junta d'accionistes. I d'altra banda, doncs, ara es procedirà a les votacions, de les quals el resultat de la qual ja informarem demà. Doncs sí. Com sempre, a Pericos Online, a la nostra edició, doncs...
I demà per partida doble, tele i ràdio.
Demà tenim tele, efectivament, demà tenim ràdio, demà tindrem aquí a Roman Square, l'home que ha estat protagonista de la junta d'avui, la fote de Joan Collet, li preguntarem una miqueta com ha vist tot plegat, com ha vist les respostes de Collet, aquí tindrà oportunitat de respondre a Collet, que suposo que doncs, aquest torn de rèplica, almenys per la ràdio, el tindrà, i doncs veure com acaba. I també segurament farem pericos del món. Ah, i a la televisió, pericos pel món, que tenim un perico a Texas, Trucarem un perico de Texas. I després a la tele doncs ens visita l'Abraham, no? Últimament, mira, l'altre dia... Tenim a David López, m'has enganyat.
Ha hagut un canvi.
Perquè a més Abraham, doncs el vam tenir a la ràdio, seria massa Abraham, no? No, tenim a David López, que també el vam tenir a la ràdio, i llavors li preguntarem una mica com està l'estat de l'equip. De tota manera... escolti, tots contents, no?
Sí,
o no?
Sí. Bueno, mediàticament no hi ha hagut sang i això també doncs, a nivell d'audiència televisiva o radiofònica m'imagino que la gent no estarà gaire contenta.
Web. Però escolti, a mi m'és igual. És millor això mil vegades
molt,
que no...
Molt millor això que, no, molt millor això que la junta de l'any passat.
Molt bé, amics, doncs ja hem arribat a la fi. Recordeu que us deixem com sempre amb la gent del món de la cistella. El bàsquet al dia, us informaran doncs, tots els pormenors. Jo sóc de la penya, que ho sàpigues, i que ho sàpigues.
Sí, jo també.
Home, perquè clar, no serem d'un altre equip, no la penya, som de la penya. També era del Hoover, el Hoover espanyol, quan hi havia Hoover, Mike Phillips, que era Mike Phillips, vinga. Un altre dia farem un Remember When amb la gent d'aquest programa, farem un màxim. Vinga, fins avui hem arribat. Ens veiem, amics, hem tingut bona junta i hem tingut un bon programa, demà més. Un besito. I get it.